Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Gran partit de Champions avui al Giuseppe Meazza i, a més, molt important pel Barça. Tal i com està el grup, aquest doble enfrontament que tenim avui i dimecres que ve entre Inter i Barça es presenta com si fos una eliminatòria de setzens de final. El Barça se li va demanar a Munic que competís, que donés la cara, i ho va fer, tot i treure un mal resultat. Avui és diferent. Avui el Barça ha de treure un resultat que l'apropi als vuitens de final de la competició. Es presenta interessant també la batalla tàctica entre Inzaghi i Xavi. L'Inter juga amb dos puntes, així que tot apunta que Xavi respondrà amb defensa de 3 i un migcampista més. De seguida estem a Milà amb l'Helena Condis, el Manuel Oliveros i el Sergio López amb tots els detalls del partit. La cita a les 9, des de mitja hora abans, al tiempo de juego de la COPE. Atenció que l'altre partit del grup del Barça enfronta el Bayern i el Victoria Pilsen en torn de tarda. El partit arrenca a 3:15. L'Atlètic de Madrid visita el Bruges de Ferran Jutglà, que està fent una magnífica temporada allà. Demà el Real Madrid rebrà el Shakhtar, ja han parlat Ancelotti i Carvajal, el sentim després, i també demà Sevilla-Borussia de Dortmund, encara amb Lopetegui a la banqueta, encara que sembla que té les hores comptades i tot pinta que serà destituït quan el Sevilla arribi a un acord amb Jorge Sampaoli. El que ja ha caigut és Francisco, el primer tècnic en caure a primera divisió aquesta temporada. L'Elx va perdre el darrer minut del partit d'ahir contra el Rayo, 2-1, està cué amb un sol punt, després de 7 jornades disputades, cau, per tant, el seu entrenador Francisco. A l'Espanyol s'ha fet el tancament de la campanya d'abonaments, hi ha gairebé 3.000 socis menys que l'any passat, preocupant. Com preocupant és la situació a la porteria, que abordarem avui amb Alfred Argensó. En futbol femení, la selecció espanyola està concentrada a Madrid preparant els dos amistosos contra Suècia i els Estats Units. Ha causat baixa Ana Tejada, de la Reial Societat. La substitueix la blaugrana Laia Codina. A més, s'ha sortejat la segona ronda de la Copa de la Reina, Espanyol Cacereño, Levante Las Planas Granada i Europa Oviedo Moderno. En bàsquet, avui el Manresa debuta a la Champions, a la pista del Limoges, i en tenis, aquest matí, Carlos Alcaraz ha jugat el seu primer partit com a número 1 del tenis mundial i l'ha perdut al Kazakhstan davant Gofen per 7-5 i 6-3. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Ferran Correas i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si guanya el Barça avui el Giuseppe Meazza. Creieu que sí la gran majoria, el 81%, que no el 19%. En clau espanyol, quina ha de ser la prioritat al mercat d'hivern? Penseu que un porter al 17%, la majoria que un central al 42%, que un lateral dret al 8% i que un futbolista de banda al 33%. I en clau Girona us preguntem què falla a la defensa, si el sistema o els jugadors. Creieu que el sistema al 27%, la majoria al 73%, que els jugadors. L'Héctor García està avui al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota, que és la pilota que més ens agrada, la de les estrelles, la de la Champions, ja roda Esports COPE.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Crec que a Múnich vam ser superiors en el joc al rival, a tot un Bayern de Múnich, no?, que és un dels favorits i candidats a guanyar la Champions. Doncs bé, ho hem de demostrar amb el resultat ara, no només amb el joc. Hem de ser més efectius, hem de competir millor. Però bé, jo crec que estem en un bon moment, no? Que venim aquí amb una dinàmica molt bona, que el rival no, i això ho hem d'aprofitar, no? Hem de mostrar molta personalitat demà des del primer moment.
Tenim avui gran cita amb la Champions. Gran estadi, gran rival, partit transcendent, una nit d'aquelles de futbol i ràdio de les que es viuen amb intensitat. Inter-Barça, el Giuseppe Meazza, a partir de les 9 de la nit, amb el tiempo de juego a la Cope des de mitja hora abans. No espero més i me'n vaig cap a Milà amb l'equip d'enviats especials, el Manuel Oliveros, l'Helena Condis, amb l'assistència tècnica del Sergio López. Començo amb l'última hora del Barça. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Estem al centre de Milà. Ens parles des del Duomo, eh?
Estic passejant, sí, per la plaça del Duomo, per la catedral de Milà, en un dia que ara mateix no fa sol, però fa molt bona temperatura, 22 graus, molt bon ambient aquí als carrers de Milà. Veig aquí davant meu també les famoses galeries Víctor Manuele, on ara està dinant la porta amb la directiva de l'Inter de Milà en un restaurant de luxe. I la veritat, Joan, és que ara entenc per què Guardiola i Luis Figo, quan tenien un dia de festa amb el Barça, venien fins aquí, fins a la ciutat italiana, per anar de compres i per passejar i per passar un bon dia, eh? Perquè realment em quedaria una bona temporadeta aquí a Milà.
La gent és elegant, eh?
Sí, molt elegant. És que ja t'ho comentava, fora de micro.
Vas elegant, tu? Vas elegant o vas amb roba de...
Sí, ara després us passo una foto. Sempre intento una... més o menys elegant, no? Però no sé si estic a l'alçada de Milà, perquè és que la veritat és que hi ha molta gent que surt de treballar i tenen un estil, jo diria que informal, però molt elegant. I em fa molta pena no haver estat la setmana passada aquí, perquè encara hagués sigut més guai, no?, veure la Fashion Week i veure passejar pels carrers tots els amants de la moda, els dissenyadors, les models, les influències, però bé, no es queda curt, Milà, perquè sempre és una passarel·la permanent, també.
Molt bé, doncs a veure la passarel·la d'aquesta nit com va, que el partit pel Barça és important, com dius?
Sí, jo diria que són més que 3 punts, El vestidor, de fet, ho veuen com una eliminatòria directa per passar a vuitens. Creuen que se la juguen contra l'Inter de Milà aquesta setmana i dimecres que ve al Camp Nou. Juguen dos partits en menys de 15 dies, en 8 dies. I en paraules de Xavi, toca demostrar d'una vegada per totes que poden rendir a Europa. Demostrar a Europa que han tornat i deixar enrere nits tan dures com Lisboa, Múnich, Liverpool o Roma. La gran incògnita és si canviarà el dibuix. Xavi va deixar caure ahir un canvi de sistema, com ja vam veure la segona jornada de Lliga Noeta. Sortia amb 3 defenses i un migcampista més, perquè com que l'Inter juga amb 2 puntes, li sobraria un defensa, i d'aquesta manera també tindria més control i més domini al mig del camp. Les paraules més repetides per Xavi en sala de premsa, les que em vaig apuntar més durant la seva compareixença, van ser personalitat, arriscar i valentia. I també, Joan, té molt present el record d'aquell gol a Múnich que van encaixar de córner perquè es van despistar, i diu Xavi que això no ho poden tornar a permetre avui.
Molt bé, per tant, amb aquesta idea, que jo estic d'acord, va quedar bastant clara la roda de premsa, del jugar a l'Inter amb 2 puntes, el Barça sortiria amb defensa de 3, quina és la loto, Xavi? Helena, a veure,
jo aposto per Ter Stegen en porteria, defensa de 3 per Christensen, Eric García i Marcos Alonso. Eric García i Marcos Alonso entrarien en lloc de Piqué i Alba respecte a l'últim partit de Lliga. Només es mantindria en defensa Christensen, que ha jugat els dos partits anteriors de Champions com a titular. Al mig del camp, reforçat amb Sergi Roberto, Xavi ahir va parlar d'ell com un comodí. Busquets, Pedri i Gavi són innegociables. Per cert, la família de Pedri l'acompanya a totes parts. Aquí també estan aquí a Milà. I al davant, Rafinha, Lewandowski i Dembélé. Un Lewandowski que, per cert, Joan, no ha jugat mai a Milà, ni amb el Borussia, ni amb el Bayern, ni amb Polònia, i és, recordem, el tercer màxim golejador de la història de la Champions, amb 89 gols en 108 partits.
Doncs a Múnich l'home no va tenir el dia, a veure si avui en una plaça tan important com és Milà sí que el té i marca. No estarà sol el Barça avui el Giuseppe Meazza, condis, eh?
S'espera un estadi pràcticament ple, amb uns 80.000 aficionats, i hi haurà 1.300 culers. I com a curiositat dir-te que és un partit important per Gavi, perquè demà farà just un any que va debutar amb Espanya el Giuseppe Meazza, sent el debutant més jove de la història de la Roja. I dir-te també que el 2019 ja vam estar aquí a Milà, el Barça va jugar al camp de l'Inter. D'aquell 11 inicial, Joan, d'aquell 11 titular, ara mateix Han passat només 3 anys i no queda un sol jugador a la plantilla.
Revolució total. A veure com va aquesta nit. Condis, t'escoltarem al Tiempo del Juego. Gràcies, que vagi molt bé.
Perfecte, bona tarda.
Bona tarda. Ara amb l'última hora de l'Inter, saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan. Molt bé.
Bona tarda. A l'Inter, que igual que el Barça, Oli, té baixes importants i estem sobretot pendents a aquesta hora de Lautaro, que no està el 100%, però que apunta a titular, no?
Jo crec que sí, apunta a titular. De fet, ahir va superar unes proves mèdiques i també va participar una mica als entrenaments, i l'entrenament sobretot a la tarda, a partir de 4:45 de la tarda, a les instal·lacions de Piano Gentile, de manera que Lautaro Martínez, jo crec que sí, que serà titular, almenys la premsa d'aquí i les televisions d'aquí d'Itàlia i de Milà diuen que serà titular, sí.
I al seu costat, Zeko o Correa, Oli?
Jo crec que Correa. Tots apunten aquí a Correa, o la majoria apunta a Correa, de manera que jo crec que apostarà per Lautaro Martínez i Correa a la punta de l'atac. Recordem que Correa és un jugador argentí que té 28 anys, que és internacional, que no és petit, és a dir, té una mesura de 1,88 m, que ha jugat a la Lazio aquests anys passat i que també va jugar, per exemple, al Sevilla. I aquí donen com a parella d'atacants a Joaquín Correa i Lautaro Martínez. Recordem que Zeko hi seria a la banqueta i que Lukaku està de baixa, com deies abans, i també està de baixa Brozovic, un mig centre defensiu que no jugarà aquesta nit davant del Barça.
Sí, són dos baixes molt importants aquestes per l'Inter, la de Brozovic al centre del camp i la de Lukaku a dalt. Doncs a veure quin 11 pot presentar Inzaghi de cara al partit d'avui, Oli, a veure.
Doncs quan li preguntes a Inzaghi, que vam estar a la roda de premsa allà a la Piano Gentile, no té cap dubte en contestar. És a dir, nosaltres no estem acostumats a la Lliga Espanyola a preguntar als entrenadors d'aquí, de casa, doncs, qui jugarà, perquè diuen, no ho sé, primer jugarà o primer parlarem els jugadors. Aquí no tenen cap dubte. I jo recordo que fins i tot fa molt temps l'acostum aquí, la filosofia i l'historial de la premsa d'aquí d'Itàlia era preguntar exactament als dorsals. I no es tallaven els entrenadors, deien, mira, amb el número 1, Buffon, amb el número 2, tal, amb el número 3, tal. I ahir va dir que jugaria André Onana, que no és perquè faci rotacions a la porteria i que jugui un a la Lliga i l'altre a la Champions, sinó que anirà partit a partit i que per demà, és a dir, deia ahir, per demà, que és avui, jugarà Onana a la porteria, i també va desvetllar que segurament no jugarà a Zerbi, que estava al mig de la defensa de 3 de l'Inter de Milà, i que jugarà l'holandès Stefan de Vrij. També sembla que la part dreta, el carrilet dret de la zona ampla de l'Inter de Milà, no hi serà Dumfries, que era un jugador holandès, com saps, internacional, que juga a aquesta banda, i jugarà un lateral veterà de l'Inter de Milà, que es diu Mateo Darmian, que va sortir ahir, curiosament, a la roda de premsa, per parlar una mica de l'autocrítica del mal que està a l'Inter de Milà. I, en definitiva, la resta, doncs, són els que són, és a dir, André Onana a la porteria, Skriniar, Stefan de Vrij i Bastoni a la defensa, els carrilers Mateo Darmian a la dreta, a la part esquerra, Federico Di Marco, que va marcar l'altre dia davant de la Roma, aquí, al camp de l'Inter de Milà, com a mig centre, Çanakkale, i després, com a interiors, Nicolò Varela i Mkhitaryan, i la davantera, Lautaro Martínez i Joaquín Correa.
Perfecte, Oli. Alguna cosa més? Ja ens deia l'Helena que s'omplirà segurament l'estadi, no? El Giuseppe Meazza, que li hem de dir Giuseppe Meazza, recordem-ho, quan juga a l'Inter, i San Siro quan juga al Milan, eh?
No, però jo dic San Siro. És a dir, tu mires la UEFA, mires els diaris d'aquí, mires absolutament tot, mires la pàgina oficial de l'Inter de Milan i posa San Siro. És veritat que se li diu Giuseppe Meazza perquè el 1927 va jugar aquí un que es deia Giuseppe Meazza, però a la UEFA i a l'Inter de Milà la pàgina oficial posen San Siro. De manera que serà el mític San Siro. No sé si s'omplirà. L'altre dia van estar 70.000 persones. Té una cabuda de 80.000. A lo millor està no del tot ple, però hi haurà ambient. I l'àrbitre serà el que va dirigir la final de l'Europa League, Slavko Binsic.
Doncs que tingui sort i sobretot encert. Gràcies, Oli. Que vagi molt bé.
Adéu.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
Ens movem del nord d'Itàlia, me'n vaig però ara cap a un altre punt del país, fins a Udine, per analitzar el que pot donar de si aquest Inter-Barça d'aquesta nit amb el Manel Expósito, exjugador del Barça, actualment membre de l'staff de l'Udinese. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, i abans que res, felicitats, que esteu fent una gran temporada, eh?
Sí, ha iniciat bé. La veritat és que no ens podem queixar. Ahir vam fer rècord de la millor inici de la història del club, o sigui, esperem que continuï així, estem molt contents.
Escolta, i amb el Deulofeu a gran nivell, que la setmana passada l'entrevistàvem aquí al programa i estava molt content, molt feliç i està fent gran temporada també,
Sí, està molt, ja dic, l'any passat ja va acabar molt bé, va fer la millor temporada de la seva carrera, està molt madur, està molt centrat, molt content i això es demostra al camp, ens està ajudant moltíssim.
Molt bé, Manel. Escolta, analitzem una mica el que pot donar de si a l'Inter-Barça d'aquesta nit. Com el veus? Com el veus el partit?
Serà un bon partit. Inter a casa sempre és un estadi difícil, un camp que apreta. És veritat que ara mateix no estan passant el seu millor moment. Han tingut un inici molt irregular, molts partits, Copa, Champions, Liga... No estan tenint els resultats que esperàvem, però amb alguna lesió també que per fortuna el Barça tenen jugadors molt importants que no estaran disponibles i algun que sembla que Lautaro que sembla que estarà però no al 100%, Brozovic és una gran pèrdua i evidentment a Lukaku també.
Sí.
Sobretot Brozovic, que és el cervell de l'equip, és el que fa girar l'equip.
Sí, el Barça té baixes importants, però per ells aquestes dues baixes, de Brozovic al mig del camp i de Lukaku a dalt, i tenint en compte això que tu deies, que Lautaro segurament jugarà però no al 100%, per ells aquestes baixes són importants també,
Sí, són importantíssims. Inclús, evidentment, tenen una gran plantilla, però evidentment són jugadors, sobretot, ja dic, Brozovic, un jugador que fa la diferència tant en fase ofensiva com defensiva, era molt equip, i evidentment Lukaku a dalt fa molt de mal. Després tenen Deco, Correa, equitat que tenen molts jugadors disponibles, però els titulars són els titulars, està clar, i quan falten es noten.
Ara ens deia l'Oliveros que segurament jugarà Lautaro Martínez de titular acompanyat de Zeko o Correa. Correa podria ser que jugués. Aquests sí que són dos davanters de perfils bastant diferents, Zeko i Correa.
Sí, són bastant diferents. Sí que és veritat que últimament està jugant més amb Zeko i Lautaro, però bueno, si vol ficar més dinamisme, més mobilitat, sí que és veritat que pot entrar Correa. Zeko ja el coneixeu tots, més de referència, tenir aquesta doble, un punt de més de referència, més físic, i Lautaro, que és més dinàmic, que ataqui més a l'espai, però si vol fer més dinàmic, més mobilitat, més atac a l'espai, potser sí que fica Correa. Sí que és veritat que està últimament a partir de a jugar la parella de Zeko Martínez, aleshores, i inclús aquí contra nosaltres també va jugar Zeko Lautaro. Pot ser que revolucioni una mica en Correa, però últimament està entrant més a Zeko que Correa, és veritat.
Ells jugaran amb dos puntes, això és irrenunciable, és un sistema al qual són molt fidels, segurament Xavi canviarà defensa de tres. Quin tipus de partit imagines, Manel?
Bueno, últimament, pel que estic veient més amb l'Inter, sí, ells no es mouen del 5-3-2, fan una primera pressió molt bona amb zona forta de pilota. És veritat que quan aconsegueixes sortir aquesta primera pressió que fan amb zona forta, si aconsegueixes anar al cantó feble i els hi fas oblidar amb dos contra una banda, pateixen. Sí que és un equip que últimament no estan tan amunt, tan a buscar els equips amb pressió tan alta com feien a la temporada passada, estan més expectants. Un equip que últimament està jugant més a transició, pilota llarga, zona jugada, estratègia, són molt perillosos. En Skriniar, en Servi, tenen bastons i jugadors de talla amb estratègia. Sí que és veritat que és és un grup perillós i estan jugant una miqueta més a la transició que no a blocar, a buscar, a pressionar del que estaven fent l'any passat. I, bueno, serà un partit, com et dic, ells a casa, una dinàmica que no estan tan bé, han d'anar a buscar el partit, hauran d'anar a guanyar. Jo crec que seran una miqueta més agressius del que estan fent en Lliga i crec que avui, sobretot, han d'anar a buscar a guanyar el partit i més a casa.
L'última, Manel, és un doble enfrontament importantíssim entre l'Inter i el Barça. És pràcticament com si entre el partit d'avui i el de la setmana que ve al Camp Nou, com si fos una eliminatòria de setzents de final. Veient com està l'Inter ara i com està el Barça, si haguessis d'apostar per un dels dos, per qui apostaries?
Ah, per mi la resposta és fàcil. Jo apostaria pel Barça. Està clar, que passa que ja et dic que l'Inter i a casa ja estan tocat, és com a l'animal que està ferit i fa aquesta revifalla, aquest últim atac. Però jo, evidentment, si el Barça està al seu nivell i imposa el seu joc, no té més opcions de guanyar el Barça.
Perfecte. Manel Espósito, ha estat un plaer. Gràcies per l'anàlisi i que continuï tot bé amb l'equip. Una abraçada forta.
Moltes gràcies. Una abraçada forta.
Anem amb la resta de la jornada Champions. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
A l'altre partit del grup del Barça jugant jornada on franja de tarda, eh?
Sí, Inter i Barça saltaran al Josep Meazza sabent-hi el resultat del Bayern Victoria Pilsen, que juga a 3 de 7 de la tarda. Müller i Kimmich són baixa per Covid i Lucas per problemes musculars. Un Bayern que aspira al 9 de 9 punts i mig sentenciar el passi a 8 temps. Anem al grup B. Bruges 6 punts, Atlético i Leverkusen 3, Porto 0 punts. Tot a les 9. Porto Leverkusen amb l'Arabi com a única baixa notable als alemanys i el Jan Breidel atractivíssim. Bruges líder davant l'Atlético de Madrid. Ho plantejaves fa no res, aquesta tercera i quarta jornada com una eliminatòria, és el mateix que li passa a l'Atlético de Madrid davant del conjunt belga. Diu la llegenda Koke que el primer toca pensar el partit a Brussel·les i després ja es pensarà en el del Metropolitano.
Bueno, las cosas están como están, ¿no? Obviamente que hubiésemos preferido venir aquí con 6 puntos, en la realidad, pero si nos sorprende, ¿no? Es como está, tenemos que hacer bien las cosas, como tú dices, pasa todo muy rápido porque tenemos muchos partidos seguidos y primero centrarnos en esto, ¿no? Ya cuando juguemos dentro de 8 días ya pensaremos en el próximo, pero lo importante es el de mañana que tenemos que ganar.
Dubtes sobre el sistema que utilitzarà Simeone i sobre qui es quedarà la banqueta entre els davanters. Tot per jugar contra l'equip d'aquest home, Ferran Jutglà. Sí, Ferran Jutglà. 6 gols en 10 partits de la Lliga Belga, un gol en 2 partits de la Champions.
Des del primer moment el club m'ha facilitat tot el que necessitava en el tema de buscar una casa, d'estar còmodo, d'estudiar anglès, de los compañeros, la verdad que se han portado muy bien desde el primer momento. Los capitanes me han ayudado mucho, el staff también me ha ayudado mucho, es que todo me lo han puesto muy fácil y cuando te lo ponen así de fácil, pues yo he dado lo mejor de mí y de momento pues está saliendo todo muy bien.
Jude Grandowski, el Jan Breidel avui. El grup de les emocions fortes, el grup A, Nàpols 6 punts, Liverpool i Ajax 3, Rangers 0 punts, Liverpool-Rangers, avui amb 4 lesionats i un sancionat al conjunt escocès, i Ajax-Nàpols, els italians sense Osimhen. I en el grup D, s'obre amb el Marsella Sporting de Lisboa per berenar sense Pedro Porro ni Coates, els portuguesos, però amb 6 punts per 0 dels francesos, i Eintracht Tottenham, molt per definir el futur amb tots dos equips igualats ara mateix amb 3 punts.
Demà jugarà el Real Madrid, que rep el Shakhtar. Ahir Xavi, la roda de premsa prèvia al partit contra l'Inter, va parlar d'aquest famós debat entre què té més mèrit, si guanyar la Lliga o la Champions. Ell va dir allò de que la Champions depèn més d'un moment concret, de que segurament guanyar la Lliga o la Lliga és més justa, i això no ha caigut bé al Real Madrid.
Queda inaugurada la prèvia del Clàssic del 16 d'octubre. Encara queda molt, però amb tot això que has explicat, aquestes paraules de Xavi pràcticament han monopolitzat la roda de premsa prèvia del Madrid, protagonitzada per Dani Carvajal i Ancelotti. Aquesta és la resposta del lateral.
Yo sí que opino que bueno, cuando has ganado de las últimas 9 ediciones 5 veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen. Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa, ¿no? Cuando la ganan otros equipos parece que la meritocracia es justa, como tú bien dices.
Queden lluny els dies on Zidane deia que donava més valor a guanyar la Lliga que no pas a guanyar la Copa d'Europa, centrada de Carvajal, rematada de Carlo Ancelotti.
No, yo quería siempre ganar la Champions, de verdad. También sí. La Champions creo que es la competición más importante del fútbol. A veces hablar de suerte, mala suerte, oculta los problemas que tú tienes o puede ocultar el mérito que tiene el equipo rival. Porque en la Champions puede pasar que te marcan 3 goles en 6 minutos, como ha pasado a mí en una final. Si tú tienes miedo, si tú no tienes la cabeza fría, y puede pasar también que tú marcas 2 en 1 minuto en una semifinal.
Ja tenim llista de convocats, continua de baixa Courtois, Ceballos tampoc jugarà per un problema als isquios, tornaran Lucas Vázquez i Modric.
També demà el Sevilla rebrà el Borussia Dortmund. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
De moment amb Lopetegui a la banqueta.
Un paperot, eh? La directiva del Sevilla es va reunir ahir d'urgència amb Monchi, el Sánchez-Pizjuán, després de la derrota de dissabte contra l'Atlètic. L'equip només ha guanyat un partit en 7 jornades de la Lliga, ha sumat 5 punts i és 17è a la classificació. Té els 2 peus pràcticament fora Lopetegui, informa el company Víctor Fernández, que s'asseurà la banqueta pel partit de demà a la Champions al Pizjuán contra el Borussia Dortmund, perquè el club encara no ha tingut temps de tancar el fitxatge de Jorge Sampaoli, que és l'escollit per substituir-lo. L'argentí arribaria a Sevilla aquest dijous per segona vegada, després d'entrenar l'equip la temporada 16-17. Lopetegui, amb el paperot que li toca fer, ha comparegut en roda de premsa en la prèvia del partit de Champions. En aquesta, que havia de ser la seva 4ª temporada a Sevilla, ha reivindicat la seva feina i no ha volgut comentar els moviments que està fent el club amb altres tècnics.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla.
En principi, 170, l'últim demà, a la banqueta del Pizjuán.
El que hi ha caigut, primer tècnic que cau aquesta temporada de primera divisió, és Francisco, el tècnic de l'Elx.
El van destituir ahir a la nit, després que l'equip alacantí va perdre contra el Rayo l'últim minut per 2-1. Francisco Rodríguez va aconseguir la salvació la temporada passada, només ha sumat aquesta temporada un punt de 21 possibles. A l'inici de Lliga, l'equip és cue destacat, i el màxim accionista de l'Elx, l'argentí Cristian Bragarnik, ja pensa en un compatriota seu per substituir-lo, el tècnic de 41 anys, Sebastián Becacheche, exajudant de Sampaoli a la selecció albiceleste.
Quins invents. De seguida el debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Atenció, que arriba el primer major de golf a Barcelona de la mà d'Eagle Club. Et convertiràs en un professional i podràs disputar el British Open amb una tecnologia única que et farà sentir com si estessis al camp. Et pots apuntar sol o en grup, tens de temps fins al 26 d'octubre i has de demanar la teva data pels 15 següents dies per un preu de 30 euros amb pica-pica final inclòs. Preneu nota, apunteu al correu electrònic hello@eagle-club.com. Repeteixo, hello@eagle-club.com. O també podeu enviar un missatge d'Instagram a eagleclub-bcn. eagleclub-bcn.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Venga, anem al debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y amb el Ferran Correas, ens acompanya avui també. Hola, Ferran.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, Emilio, esto es como una eliminatoria de 16avos de final, ¿no? Entre el partido de hoy y el del próximo miércoles, hoy la ida, ¿eh?
Sí, he visto que Ramón Bes ha titulado hoy en el país Inter-Barça solo cabe uno, pues sí, da la sensación de que todo el mundo está dando ya, ¿no?, el primer puesto para el Bayern, supongo, ¿no? Y, sí, y que claro, que habrá que pelear esto con el Inter. Bueno, una competición absolutamente distinta, una competición donde probablemente no tiene nada que ver la manera en que llegas, ¿eh? Es como un poco como ocurrirá probablemente, como pasa en los clásicos, en los derbis, ¿no?, que no tiene nada que ver cómo estás, porque si tiene que ver mucho cómo estás, es evidente que Barcelona en estos momentos se encuentra a años luz del Inter, ¿no? Pero efectivamente no tiene nada que ver, el ambiente del campo del Inter también es sensacional, está cuajado de jugadores y de experiencia para jugar esos partidos que los han jugado mil veces, y bueno, y de nuevo, otra vez, un partido de esos donde el Barcelona, este Barcelona, el Barça 2.0, este Barça que se asoma estupendo, muy lúcido y muy eficaz, e incluso encajando un solo gol y con un Lewandowski portentoso y un Ter Stegen recuperado, pues tiene una oportunidad para seguir demostrar, o especialmente para demostrar que están en buen camino y que efectivamente ha regresado entre los grandes.
Terrao, Ferran, l'Emilio, amb tot el que diu, segurament l'Inter, però, ens va espantar més el dia del sorteig que el dia d'avui, que és el dia del partit, no? O què?
Sí, jo crec que aquest Inter està molt lluny de l'Inter que espanta amb el nom. Hi ha, diguem, la Nové a la Lliga, que Inzaghi, el seu entrenador, està sent molt discutit i, de fet, llegia ahir a Itàlia que si no guanya els dos propers partits és possible que sigui destituït. No té dos jugadors molt importants com Lukaku, com Brozovic. Lautaro arriba tocat. Jo crec que no és un bon Inter, però com deia l'Emilio, és cert que ajuda ja Simone Inzaghi i tenia raó, que és la gran oportunitat que tenen una mica per reivindicar-se i sortir d'aquest sotrac pel qual passen. Que millor que la visita del Barça. O sigui que, jo crec que el Barça és favorit, però no serà un partit fàcil, ni molt menys.
Sí, sí. Emilio, al Barça en Múnich le pedíamos, sobre todo, que diera la cara, que compitiera bien, y lo hizo, pese a la derrota. Hoy ya creo que la cosa cambia, ¿no? Hoy, además de hacer un buen partido y competir bien, yo creo que hoy al Barça se le pide que saque un buen resultado.
Sí, de todas formas es difícil, ¿eh? Es muy difícil que el Barcelona juegue como en el Allianz Arena y no gane. Es muy difícil. A mí me cuesta pensar que tú hagas una primera parte e incluso un partido entero como el del Allianz Arena y no ganes. Bueno, en el fondo es que el fútbol es el deporte más injusto del mundo y ese partido lo demostró. Espero que jueguen igual y tengan mucha más suerte, ¿no? O sea, en ese sentido creo que el Barcelona, sus futbolistas saben perfectamente lo que se juegan, saben incluso que deben ganar, que el triunfo que les daría tranquilidad y que les colocaría en la buena ruta en una Champions que, como ya veo que va el debate entre Madrid y Barcelona, es en verdad que está llena de momentos, de caprichos, de malos partidos, de malos resultados y que estás fuera. Y en ese sentido ellos lo saben porque lo han vivido, todo el mundo lo ha vivido. Y por tanto, yo creo que ni siquiera nos vale el empate, porque el empate nos volvería a colocar otra vez en la disyuntiva de tener que ganar los partidos en el Camp Nou, la última jornada. No, no. Tenemos que lucir como en el Allianz Arena, meter más de un gol y ganar esta eliminatoria que yo creo que el Barcelona llega con el empuje, el ímpetu y la ilusión como para ganarla, desde luego.
¿Quina defensa de tres farías, Ferran?
¿Quina defensa de tres? Sí. Bueno, si és defensa de tres, jo faria Eric, Christensen i Marcos Alonso, però jo crec que serà defensa de quatre.
Sí? Creus que sí?
Sí, jo crec que si Sergi Roberto potser no està per jugar els 90 minuts, però l'altre dia ja va poder jugar un quart d'hora i crec que Xavi no tocarà gaire. Jo apostava per la defensa de 3 i Sergi Roberto estava molt malament, no sé, no estava per jugar, però jo crec que...
Igual jugar però més al mig del camp, Sergi Roberto.
Bueno, serà 4 en defensa i en atac serà un migcampista sí. més, allò que ja va fer la temporada passada, que s'incorporava una mica el doble pivot amb al costat de Bussi, jugava molt a Busquets, o sigui, sí, en atac serà 3, tancaran 3 darrere, en defensa seran 4, però sí, jo crec que serà Sergi Roberto per un costat, Marcos Alonso per l'altre, Eric i Christensen, que és la parella que va començar la temporada, que va rendir molt bé i que cada vegada que juguen els dos estan jugant bé, tot i que cert que Piqué l'altre dia a Mallorca va estar molt bé.
Sí. Molt bé, Emilio, como tú decías, ha empezado la previa del Clásico, ¿eh? Con lo que dijo Xavi ayer de esto de la Liga y la Champions y las respuestas hoy de Carvajal y Ancelotti, ¿eh?
Bueno, pues mira, te diré que para mí tiene razón Messi, para mí tiene razón Xavi, para mí tiene razón Carvajal y para mí tiene razón Ancelotti. O sea, yo creo que los cuatro discursos, por decirlo de alguna manera, se adaptan perfectamente y son impecables y son inmaculados. O sea, Messi dice eso porque lo ha vivido en sus propias carnes, pero también lo ha visto padecer a otros. Xavi le da un tremendo valor, como todos los entrenadores, porque tú hablas con Valverde, hablas con Pep Guardiola, hablas con Xavi, hablas con todos los entrenadores.
Con Zidane.
Un valor tremendo a la Liga. Lo que dice Carvajal es irrefutable, incluso habiendo vivido, como todos hemos vivido, cómo ganó el Real Madrid la Champions del año pasado, y no en un partido, sino en varios partidos, sino en muchos partidos, sino contra grandísimos rivales que mereció perder. Y lo que dice Ancelotti es otro gran argumento, que es todos, incluido él, porque Ancelotti siempre se incluye, ¿eh? Es muy grande. Sí. Entonces, incluido yo, ese argumento es el argumento mejor para cuando no tienes argumentos, para cuando pierdes, para cuando tienes mala suerte, para cuando has jugado bien como el Barça en el Ansel de Múnich y no ganas. Yo creo que las cuatro discursos son impecables, de verdad.
Está muy bien. Ya parlarem del clàssic. De moment, a veure què passa avui a Milà. Emilio Ferran, gràcies per estar a Sportscope. Parlem,
un abrazo.
No, bé, bona tarda.
Que vagi molt bé. Seguim.
El Barça, líder a la Lliga, vol lluitar per la Champions i ho viurem amb la passió del millor futbol del món.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimarts, des de San Siro, Inter Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
I 43 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem ara de l'Espanyol. Busquem les novetats de l'equip blanquiblau des de l'exterior amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Des de Cornellà, bona tarda.
Bona tarda. Des de Cornellà, on s'ha presentat aquest matí la campanya d'abonaments, no?
Sí, el tancament de la campanya d'abonaments, que deixa doncs unes xifres realment doncs perilloses, difícils d'analitzar des de tots els sentits. L'Espanyol té 27.311 socis, que són 2.694 menys que la temporada passada. És veritat que la temporada passada el carnet de soci no es pagava, i en aquest any sí que s'ha hagut de passar per caixa. Els abonats, evidentment, els que tenen el seient assegurat, són 21.681, que són 888 abonats menys. És a dir, que la cosa va de baixada, es miri per on es miri. Per exemple, la gran campanya d'aquest any era captar el soci infantil. Només s'han captat 313 socis nous de caràcter infantil. És a dir, que l'Espanyol té un problema social. Hi ha 19.000 seients buits cada diumenge que es juga a Cornellà, i tot i que es vulgui vendre, que la represa, que s'està reprenent el pols del club, doncs és evident que l'Espanyol des de fa ja molt de temps té un problema social sense vies de solució.
Sí, això té molt a veure sempre també amb què t'està oferint l'equip, i de moment l'equip, com a mínim en aquesta recta inicial de temporada, no acaba d'enganxar. Això ha estat aquest matí. Ahir, Quique, es va penjar la fotografia del míster de Diego Martínez a la galeria de tècnics.
Sí, aquí, juntament al costat d'aquesta posició on em trobo ara, a la sala d'entrenadors de l'auditori Juan Segura Palomares, la fotografia de Diego Martínez que ja penja al costat de la, per exemple, Luis Blanco, que va ser el seu predecessor després de substituir a Vicente Moreno. Un Diego Martínez que, evidentment, estava orgullós d'aquest acte.
Y la verdad es que es un tremendo orgullo porque poder estar, bueno, pues entre tantos nombres ilustres, ¿no? Y que han significado tanto en la historia de este club, pues es algo muy, muy especial y muy importante para mí. Evidentemente esto no hace más que inspirarme y motivarme a poder seguir trabajando todavía más si cabe y con más ahínco y con más fuerza, más motivación, viviendo ese sentimiento y construyendo algo sostenible, duradero y consistente que nos haga sentir orgullosos a todos.
Un Diego Martínez que avui té dia de festa, l'activitat a Sant Adrià demà al matí per preparar el partit de diumenge a Cádiz.
I un dels problemes que té Diego Martínez és el tema de la porteria, l'Espanyol. Problema que volem comentar amb el que va ser porter de l'Espanyol, Alfred Argensó. Alfred, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com estem? Com va tot?
Bé, aquí anem. Fent feina, treballant i que no falti.
Seguim amb l'acadèmia de porters allà, no? A Castelló, és, no?
Sí. Estic amb l'acadèmia i després, doncs, bueno, estic a un parell de clubs, pues, entrenar els seus porters i, bueno, pues, dedicar-me totes les tardes al futbol, no?
Perfecte, Alfred. Escolta, comentar la situació a la porteria de l'Espanyol. Comencem per la errada de l'altre dia d'Àlvaro, que, en fi, tots els porters fallen. Els millors també fallen, però l'error de l'altre dia de l'Àlvaro és un error que no es veu sovint i, a més, pel moment del partit que va ser, és d'aquells que fan molt de mal, no?
Sí, la veritat que és una errada complicada en un moment que bueno, que és el més fotut de tots perquè després no tens temps de reaccionar, no? Però, bueno, com tu has dit, no es veuen gaire, però jo sí que he vist alguna d'aquestes, que potser penses que la pilota va fora. Mm. I, bueno, i diu, pues no l'agafo perquè siga així perdent més de temps i tal, però, bueno, no, crec que no estava ben col·locat. Però, bueno, que és això, que, com tu has dit, tots seguem, no?
Clar, aquí el que passa segurament és que no acabes de... perds una mica la noció de l'espai, no? No saps ben bé on està la porteria, no, Alfred, o què?
Sí, a veure, amb això que li ha passat ja, a més, se li llegeix en els llavis que diu que pensava que anava fora.
Sí.
Ell es pensava que estava en altre puesto i bueno, es va equivocar i esperem que això serveixi per aquesta experiència.
Clar, aquí el tema és que jo no sé el Quique, jo, clar, no conec gaire Álvaro, no sé quina personalitat té, perquè hi ha porters, Alfred, que fallen i que a la següent jugada ja se'ls ha passat i tornen a estar 100% concentrats. Sí. Aquí dependrà de la capacitat que tingui ell per superar aquest mal moment, no?
Pues sí, la veritat és que sí, és el caràcter d'un esportista decideix en moltes coses. Hi ha porters, els jugadors que li passen això i després li costa molt, no? Mm. Però bueno, n'hi ha de tot i ara jo crec que la tasca és de l'entrenador de dir que això passa, que ha sigut mala sort i que segueixi treballant igual, que s'oblidi, que intenti no mirar crítiques ni res, que hi treballi i intentar, pues bueno, que no se'n vingui mai, no?
I, evidentment, Alfredo, de posar-lo el diumenge a Cádiz, no? O tu canviaries de porter?
No, jo no. Jo crec que seria un càstig massa, massa gran per una errada que pot tindre tothom. Jo ara mateix, si ara mateix el sentes, jo crec que seria un pal molt, molt, molt gros i encara seria més dura d'agafar la confiança una altra vegada. Jo crec que és el que t'he dit abans. El míster té que parlar amb ell i dir que això és normal, perquè el món del futbol, pues, si no n'hi ha errades, la veritat que n'hi haurien un gol per partit, o 0-0, ¿vale? Mm. Esto té una miqueta d'importància i diré que són coses normals, no? Perquè ell posi costi menys d'agafar la confiança.
Clar. I a més, Alfredo, clar, mirar-se a la banqueta, està Lecomte, que ja l'hem vist jugar aquesta temporada i no ha estat a l'alçada, està Joan Garcia, que la temporada passada també el vam veure alguns partits i va fer la sensació que estava una mica verd. Vull dir que no tens un relleu que diguis, trec aquest que em respondrà segur, no?
Ja, és que s'ha juntat tot. Però, bueno, de fet, la porteria és molt complicat. Molt complicat. I bueno, i tenen que treballar. Tenen que, com t'he dit, oblidar-se de tot. Oblidar-se de tot el que passa. Seguir treballant. Jo crec que són ben bons porters, no?
Sí.
Però és la pressió que un aguanta en el partit. Jo crec que el treball més que l'entrenament ara és psicològicament. ¿Vale? Centrar-los també són psicològics, per aprendre a aguantar la pressió que n'hi ha dintre d'un camp de futbol. Jo me'n recordo quan es començava a titular, quan vaig sortir a jugar, la pressió era molt gran, però bueno, jo he sigut una persona que a mi m'agrada la pressió. Sí. ¿Vale? Jo contra més pressió n'hi havia, millor anava, ¿vale? Però no tots els punts són iguals. Llavors, sí, el treball era psicològic.
Sí, Alfredo, el que passa que quan tu jugaves, i jo també estava per allà, i el Joan també, hi havia l'AS, el Marca, la ràdio, molt bé, bueno, doncs estaves aguantant el tirón. Però no hi havia el Twitter, l'Instagram, aquestes coses que ara, com algun familiar de l'Álvaro, la nòvia, el pare, el tiet, li digui, ostres, com te están poniendo, això és fatal.
Bueno, també dic una cosa, quan un futbolista ja sap el que n'hi ha, no? Això és una part del joc. Això és així, i tenen que acceptar-ho tal com és. El que no aguanti això no arribarà mai a res. És per això el que t'he dit, que la psicologia en aquest cas també és molt important.
Molt bé, acabo, Alfredo. Al marge del tema de la porteria, com veus a l'equip en general? Creus que serà temporada per patir o que l'equip ho aixecarà això ràpid?
Bueno, de moment he vist una miqueta regular a l'equip, ¿vale? Jo crec que està jugant bé. Ara és la mala sort de les errades que estàvem parlant ara mateix, perquè si no l'Espanyol ara no estaria una miqueta més a dalt. Però bueno, jo crec que ara n'hi ha que donar una miqueta més de confiança, que l'equip que l'anti una miqueta més, i jo crec que al final pues, no es patirà.
Molt bé, tant de bo. Alfredo, també una abraçada, gràcies per atendre'ns i fins una altra, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, bona tarda.
Quique, una abraçada forta, que vagi molt bé.
Fins ara, bona tarda.
Minuts i les 4. Hem parlat de la porteria de l'Espanyol. Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Girona ve d'encaixar 5 gols. Hi haurà canvis a la porteria o no?
Vaja, és una possibilitat que està sobre de la taula, tot i que jo crec que ara mateix és llunyana, pensant en el proper partit, que és a camp de l'Atlètic de Madrid, en aquest tram de dos partits exigents pel Girona. Primer, Reial Societat, la derrota a casa 3-5, i aquest al Metropolitano. Per què es podria donar aquest canvi a la porteria? Doncs perquè el Girona ha encaixat en les 7 jornades de Lliga, no ha deixat la porteria a 0, perquè ha encaixat 12 gols, és un dels equips més golejats, el que deies, l'últim partit, el diumenge, davant la Reial Societat, va encaixar 5 gols, que van ser els 5 llançaments del conjunt de Sant Sebastià, però també és cert que de canviar a Juan Carlos per Gazzaniga seria deixar retratat a Juan Carlos ara mateix, perquè la defensa el diumenge, la defensa del Girona, tampoc va estar a l'alçada. La paraula i la decisió la té Mitchell, que la temporada passada, recordem, ja va seure Juan Carlos en detriment d'Adrià Hortolà.
Molt bé, a veure què fa Mitchell. Una més de futbol, Sílvia, que una futbolista del Barça s'incorpora a la concentració de la selecció espanyola.
És la blaugrana Laia Codina, entra en el lloc de la lesionada Ana Tejada i és la segona jugadora del Barça que entra en aquesta polèmica llista després de Núria Rábano, la gallega que va fitxar aquest estiu al club. Codina ha entrenat ja aquest matí a les Rozas, on Espanya prepara el primer amistós que jugarà divendres contra Suècia. Codina i Rábano són l'única representació blaugrana, perquè la resta de jugadores del Barça no hi són, les 6 que van demanar no ser convocades, Aitana, Mapi León, Sandra Paños, Patrick Guijarro, Mariona Caldente i Claudia Pina, tampoc hi és Irene Paredes, que ja li va dir a Bild del que pensava cara a cara, ni la lesionada Alexia Putellas. Per tant, dues jugadores del Barça en aquesta convocatòria. Avui s'ha celebrat el sorteig de Copa de la Reina, segona eliminatòria, l'Espanyol rebrà el Cacereño, el Levante Las Planas rebrà el Granada i l'Europa rebrà l'Oviedo Moderno. Els dos es juguen a partit únic el 18, 19 i 20 d'octubre. Encara no entra el Barça en aquesta segona ronda.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.com. Y en redes sociales.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. ¿Vivir un crucero o escapar de ese puente que tanto tiempo has estado esperando? Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ara bàsquet, que tenim avui el debut del Manresa a la Champions a la pista del Limoges.
Sí, arrenca l'aventura europea, la Champions del bàsquet, que és la tercera competició europea en importància pel conjunt de Pedro Martínez, tot després de guanyar el primer partit a la Lliga Endesa a la pista del Granada. Ho deies, el rival, un històric, el Limoges. Recordem que el Manresa està enquadrat al grup F, juntament amb Riga, Benfica i el seu rival d'avui, el conjunt francès. Sentim el vestidor del Baxi Manresa, sentim a Dani Pérez.
Competició molt dura. Jo crec que cada any va pujant més el nivell. Aquest any sí que encara el puja, no?, respecte a l'any passat. Però bé, com et dic, no?, jo crec que bueno, l'equip segueix una mica el camí, no?, que havia de seguir aquestes alçades. No? Hem de seguir millorant, hem de seguir construint. A Granada es van veure coses, no?, que van millorar, no?, respecte al primer partit. I bueno, és una mica el que hem d'intentar continuar fent, no?, els propers partits.
Començar amb bon peu i donar continuïtat al triomf a Granada. Bona notícia per Pedro Martínez, tots disponibles. L'únic dubte, l'interior Tunde, aquest Limoges, sona bé, eh? Limoges, Baxi Manresa, a 8:45 del vespre.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem amb tenis, que Carlos Alcaraz ha estrenat el número 1 mundial amb derrota. Juan Arias, bona tarda.
Así es, Mayuri, bona tarda. El de Murcia ha estrenado el número 1 del mundo con un muy mal pie después de caer a las primeras de cambio en el torneo de Astana en Kazajistán ante David Goffin, número 66 ATP por 7-6, 7-5 y 6-3, 7-5-6-3. Dato significativo, es el primer partido que acaba sin haber ganado un set durante el 2022. Esta derrota perjudica, obviamente, sus aspiraciones de acabar el año como número 1 del mundo. El murciano ha dicho después del partido que no ha podido adaptarse a la pista y que tendrá que aprender de partidos como este. Y es que tras conseguir el primer puesto del ranking ATP con 19 años, siendo el tenista más joven en lograrlo, ahora viene lo más complicado, que es mantenerse en lo más alto posible. De hecho, a principios de año manifestó su objetivo de entrar entre los 15 primeros y ahora se ha propuesto, lógicamente, acabar como el mejor tenista al final del presente año. El cuento ha cambiado sustancialmente. Actualmente, el tenista de Murcia le saca 930 puntos a Nadal, segundo en el ranking, y 1095 a Casper Ruud, tercero, por lo que para mantener su plaza de privilegio dependerá de los resultados en los próximos y más importantes torneos: Basilea, París-Bercy y el Masters de Turín, que se juega del 13 al 20 de noviembre y con el que acaba la temporada oficial.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Doncs també ens va deixar grans moments Jesús Quintero, el loco de la colina, amb personatges relatius al món de l'esport. Atenció al document, sobretot a la segona part del document.
El que mejor ha sabido marcarte, ¿quién fue?
Claudia Villafañe, mi mujer. Ella tuvo todo lo que tiene que tener un marcador.
Pero la ley no es suya, usted no es un sheriff.
Yo soy el mayor demócrata de este país.
Ahora me dice que es el mayor demócrata y en la primera entrevista me dijo que era el primer comunista.
No, yo dije que a las 9 de la mañana puedo ser comunista, a las 10 socialista y a las 11 de derechas.
Si no le gustan mis principios, tengo otros.
Tengo otros, y además cambian de hora en hora. No, no, me siento muy identificada, Jesús Gil. Yo a las 9 puedo ser una cosa, a las 10 otra, y a las 11, no te quepa la menor duda, otra. Última hora, Valldori. És a punt de començar l'Inter-Barça, corresponent, en aquest cas, a la Youth League. Marc Márquez, a l'agència EFE, la meva prioritat és guanyar una altra vegada al 2023 i fer-ho amb onda. I el govern d'Espanya beneeix la inclusió d'Ucraïna en aquesta candidatura ibèrica pel Mundial 2030.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, lo mejor en lo personal.
Marxem actualitzant l'enquesta Barça. Qui guanya avui? Guanya el Barça el Josep Meazza? Creieu que sí, la gran majoria, el 77%. Tenim a Tiempo de Juego amb una gran nit de Champions avui. Inter-Barça i Bruges, Atlètic de Madrid. Que vagi bé.